Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Anem a saludar un home al qui en realitat m'agradaria abraçar. Porta 24 anys lluitant per saber qui va matar la seva germana, l'Helena Jubany. Ara, el cas ha fet un gir molt important.
Fa només unes hores, la jutge ha comunicat que en 22 dies prendrà declaració un altre cop al principal encausat, gràcies a unes proves d'ADN que s'han trobat al jersei de la víctima.
Joan Jubany, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs? Com et batega el cor aquestes darreres hores?
Bé, estan sent uns dies d'emocions fortes i això, animats, estem animats.
En aquests 24 anys mai havies pensat en llançar la tovallola?
No, en llançar la tovallola no. Hi han hagut moments d'alts i baixos, patacades fortes, però la veritat és que la família de l'Helena Jubany ens sentim molt recolzats. Som conscients que la causa de l'Helena Jubany ja no és la causa de la família, sinó que hi ha, m'atreviria a dir, tot un poble, però hi ha moltíssima gent que sabem que ha fet seva la causa, que ens fa costat i que ens dona energia per seguir lluitant fins al final perquè es faci justícia. I el nostre concepte de justícia és saber la veritat, saber què va passar amb l'Helena, qui i per què la va matar i poder tancar el dol.
Ara sí tens la sensació que s'està fent justícia.
Sí, ara sí. Ara ha intervingut això, una unitat central del laboratori de la policia científica, de la policia espanyola, que estan a Madrid, que bueno, ens hem trobat amb un personal molt motivat, amb ganes d'arribar fins al final, inclús més enllà de les proves que fan habitualment, i això anima, evidentment. Després de tants anys de tants sotracs, de tants alts i baixos, i d'haver sentit en diversos moments que el sistema fallava, ara veiem que això, que s'està posant tota l'energia que cal, que de fet és el que hem estat reclamant sempre, que fos la policia i la judicatura qui resolguessin el cas i no hauríem d'haver-ho fet la família, que hem hagut d'estar empenyent, aportant noves proves i insistint i picant pedra.
Joan, si et sembla, endrecem. Tu coneixes bé a la nostra companya, l'Andrea Villòria, fa molts anys també que segueix el cas. Ella sí. Ens pot ajudar també a fer memòria i a concretar aquest nou gir. Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda i bona tarda, Joan.
Salut, Andrea.
Andrea, fem memòria. Malgrat que ningú hagi oblidat el cas de l'Helena Jubany, és un puzzle complicat, han passat moltíssimes coses. Anem, fa 24 anys, qui era l'Helena, què va passar?
Qui era l'Helena i com era l'Helena ens ho pot explicar molt bé el Joan, que ha mantingut viva la seva memòria tot aquest temps, fins i tot amb un concurs literari. El que us puc ajudar és una mica a endreçar, no?, aquest croquis que deies. L'Helena era una noia jove que s'havia instal·lat a Sabadell i treballava de bibliotecària. Va apuntar-se al UES, a la Unió Excursionista de Sabadell, on va fer un grup d'amics que avui són els sospitosos del seu crim. I és que l'Helena va començar a rebre anònims, un d'ells, per exemple, amb un suc que duia somnífers, i el 2 de desembre del 2001 l'Helena va ser assassinada. Algú la va drogar, li va fer cremades al cos i la va llançar dalt a baix d'un edifici mentre estava inconscient. Es va detenir algunes persones, però el cas es va arxivar i ell va quedar impune fins a dia d'avui, de moment.
Què ha passat perquè el cas hagi fet aquest gir? Ara ens ho apuntava en Joan, no? M'ha impressionat la paraula motivació. Ara estaven motivats, no? O sigui, aquest gir que motiva i esperona definitivament la família Jubany, que això anirà
bé. Motivació, sobretot la de la família, que mai s'ha donat per vençuda durant aquests anys, recollint proves, sobretot arran d'això.
El 2 de desembre de 2001, al pati d'un bloc de pisos de Sabadell, es va trobar una noia morta.
Segur que reconeixeu la veu del Carles Porta, sobretot arran de l'emissió del capítol de Crims a TV3, quan podríem dir que la ciutadania, jo amb això em sumava les paraules d'en Joan, que deia que seguirà bé, no el cas de la família, sinó d'un poble, la ciutadania es va indignar per aquest feminicidi que havia quedat sense justícia. Van començar a aparèixer noves proves, es van presentar al jutjat, es va reobrir una investigació, es van recollir més indicis, però l'Audiència de Barcelona va acabar arxivant-ho perquè creia que no eren suficients. I ells, amb l'ajuda de l'advocat Benet Salelles, lluny de llançar la tovallola, van seguir insistir, van aconseguir que es tornés a reobrir el cas. Es va imputar dues persones, que és el punt on estem avui, i a més es va fer molt a punt de la prescripció del cas. Els dos investigats que hi ha ara mateix són Xavi Jiménez, que és l'autor, s'ha comprovat de moment durant la instrucció que sembla ser l'autor d'aquells anònims que va estar rebent l'Helena, i Santi Laiglesia, que és el principal sospitós. I aquest és el nom que ha estat ressonant aquests dos dies, perquè aquesta prova definitiva, aquest gir que acaba de donar, ha estat unes proves d'ADN. I és que la Policia Nacional ha trobat ADN de Santi Laiglesia, d'aquest sospitós, a la roba que duia l'Helena el dia del seu crim. També hi han trobat ADN d'una dona que no està identificada. Creuen que pot ser un altre membre d'aquest grup del West, que és l'Anecha Gibel. Sí. Així que una altra cosa que ha demanat la Fiscalia ha estat que reobri també la causa per ella, i per això tenim un altre cop, ens torna a córrer el rellotge de la prescripció, perquè si no reobre la causa en les properes setmanes, prescriuria la responsabilitat per ella el proper 7 d'octubre. Avui la notícia era que contrarrellotge, la jutge d'aquest cas ja ha mogut fitxa i ha citat pel proper 26 de setembre, d'aquí en prou feines 22 dies, a Santi Laiglesias perquè doni explicacions. Ell sempre ha negat la seva participació en el crim, però haurà de respondre si no té res a veure com pot ser que el seu ADN aparegués a la roba de la víctima.
Gràcies, Andrea. Deixa'm dir-te, clar, tu has seguit el cas fa molt temps. Tu i jo vam anar una vegada a un laboratori, en aquest cas dels Mossos. Sí. Vam poder comprovar com estan millorant les metodologies, les noves tècniques, i aquí ha estat molt important.
Aquí
vam veure coses al·lucinants amb les petjades dactilars, per exemple.
Clar,
ara també és molt important.
Clar, sobretot amb aquests casos antics, perquè el 2001 la tecnologia capaç de detectar l'ADN no és la que hi ha avui.
Clar.
De fet, per això, aquestes proves de laboratori són indispensables en casos que han quedat sense resoldre, casos antics. I en aquest punt, per això, la defensa, l'acusació particular que exerceix en Benet Salellas i la família demanaven que es practiquessin aquestes proves, perquè les mostres encara es conserven, per tant, es podien tornar a portar al laboratori. I han picat molta pedra, fins i tot havien demanat doncs, que si la policia no ho podia fer, ho portés als Mossos d'Esquadra, però finalment ha caigut, com deia en Joan, en aquesta unitat de la Policia Nacional que s'ho ha agafat amb ganes des dels laboratoris de Madrid.
Andrea Villòria, gràcies.
A vosaltres.
Joan, ara ho dèiem, aquest picapedra que deia l'Andrea. Que important és el que dèiem, la ciència. No sé si vosaltres estàveu al cas de com s'estava avançant aquesta tecnologia, aquesta metodologia d'aquest laboratori de Madrid que tant estàs esmentant aquests dies.
La història aquesta de l'ADN és llarga. Jo no estic aprenent, em costa, però vaig aprenent-ne. El cas és que s'havien fet ja algunes proves d'ADN, bàsicament l'INTOX, l'Institut Nacional de Toxicologia, que havia pres mostres del cos de l'Helena, i els laboratoris de la científica de Barcelona, que havien pres mostres de la roba. Llavors, quan feien informes d'ADN, tenim la sort que ens va començar a assessorar la Gemma Marfany, que és catedràtica de genètica humana de la Universitat de Barcelona,
sí,
a la qual mai estarem prou agraïts pels coneixements que ens està portant, que clar, com que nosaltres no en sabem massa d'ADN, doncs li ensenyàvem amb ella els informes que es feien. Llavors, deia, no, se'ls llegia, deia si efectivament és correcte, no? Jo la conclusió que hagués arribat és la mateixa, però ens trobàvem una cosa. Els informes de la policia científica deien, ens heu preguntat A o B, els resultats que hem obtingut són, i et posaven unes taules de resultats, i la conclusió a la que arribem és A, B o el que fos. Uh-huh. Els informes que feia l'Intox deien, ens heu preguntat A o B i la nostra conclusió és A o B, el que fos. Però no ensenyaven les taules de resultats. Llavors la Gemma ens va dir, ostres, no és que desconfiï, però m'agradaria veure les taules de resultats de l'Intox, que no ens han ensenyat mai cap, per curiositat i per, bueno, no sé, per contrastar les dades. I el jutge de llavors doncs, va dir a l'Intox, escolta, sisplau, aporteu les taules de resultats. Ells les van aportar amb un escrit així, com dient, bueno, aquí no sale nada, però ja que lo pide su señoría, aquí tenen les taules. I la sorpresa va ser quan la Gemma, la Gemma Marfany, la científica que ens ajuda, agafa la pàgina 3, on hi havia la taula de la mescla que s'havia trobat en el jersei de l'Helena, i dos pàgines més enllà, la pàgina 5, hi havia la taula de els marcadors del Santi de la Iglesia, del Xavi Jiménez, les posa un al costat de l'altre, i, hòstia, primera línia coincideix, segona línia coincideix, i així fins a 24 de les 25 línies, dels 25 marcadors d'ADN. clar, va flipar perquè hi havia un... O sigui, científicament la coincidència era evidentíssima, però ens calia donar valor forense a això. Llavors el jutge va demanar a l'Intox i a la policia si podien donar-hi valor forense. Tant uns com els altres van dir que no tenien els mitjans per fer-ho. Vam proposar que es portés a un laboratori de Santiago de Compostela, que és l'únic a l'estat espanyol capaç de fer aquestes proves, però després d'un seguit de malentesos tampoc van voler-se mullar, van dir que no es veien capaços de portar aquest valor estadístic a aquesta evidència científica que havia trobat la Gemma.
Sí.
Però, mentrestant, s'havia portat els fulls de paper originals dels anònims en el laboratori de Madrid.
Que també volíeu perquè... saber l'ADN, clar.
Sí, havia anat al laboratori de Barcelona. A Barcelona van dir, nosaltres aquí no tenim els suficients mitjans per fer aquestes proves i els proposem portar-ho a Madrid. Els van portar a Madrid i allà a Madrid van buscar vestigis d'ADN en els fulls de paper originals dels anònims. No van trobar res rellevant o susceptible de ser analitzat. Però jo entenc que en allà algú es va il·luminar i va dir, ostres, aquí tenim un cas que porta anys sense resoldre, i van ser elles mateixes, el personal del laboratori de Madrid, que van dir, escolteu, ara tenim nous mitjans que l'any 2001 ni el 2005 no hi eren, deixeu-nos provar amb aquestes noves tècniques, que és el que se'n diu seqüenciació massiva d'autosomes.
Has fet un màster, a mi m'impressiones. Sempre n'has estat molt al dia de tot, però ara em tens al·lucinada. digues, perdona.
En total, que això, de fet, això és el que estava demanant la Gemma Marfany que algú fes. I efectivament, van fer aquestes proves, i és l'anterior informe que ens va arribar de la científica de Madrid, on es parlava de... Bueno, s'havia fet aquesta prova, unes proves que l'FBI fa anys que fa servir als Estats Units, però l'estat espanyol no s'havien fet fins ara, i bueno, la sorpresa va ser que el resultat donava això, que hi havia una probabilitat estadística molt alta de que hi hagués ADN del Santi en la barreja que hi havia en el jersei. Però era això, una probabilitat estadística. Era, crec que, 20, si no recordo malament, 24 contra... O sigui, era 24 vegades més probable que aquella barreja d'ADN hi hagués participat el Santi i tres persones més, perquè hi ha quatre individus en aquesta barreja, que no pas que hi haguessin participat quatre persones, que cap d'elles fos el Santi ni ningú relacionat familiarment amb ell.
Clar, en tot cas, dèiem avui, és l'estocada aquesta prova definitiva pel principal encausat, Santi la Iglesia?
Fins ara us he arribat a l'estadística, o sigui, a la preestocada, però llavors les mateixes de laboratori de Madrid van dir, escolteu, deixeu-nos tornar a rascar el jersei, a veure si traiem...
Clar, i aquí ve la de...
les noves, i aquest és l'informe que ens arriba abans d'ahir, on han estat treballant durant l'estiu i tot, han rascat el jersei, han obtingut nous vestigis d'ADN. Entre aquests nous vestigis els hi ha aparegut un perfil sencer de dona, perquè el problema de les barreges és que són fragments de diversos individus, però no el perfil complet de quatre individus.
Que és el que podria pertànyer a l'Anna Echeguibel, no?
No sabem a qui podria pertànyer, però, evidentment, s'ha de comprovar que de fet, les del laboratori de Madrid ja no és el primer cop que diuen, sisplau, aporteu-nos el perfil complet de totes les persones que en algun moment o altre hagin estat investigades. Clar. Nosaltres havíem demanat a la jutgessa que ho fes, o sigui, que totes les persones eren el Santi, el Xavi, que amb aquests ja s'havia contrastat, la Munsa, que teníem la dificultat que estava morta, i l'Anna. La jutgessa de Sabadell va preguntar als jutjats de Barcelona on s'havia suïcidat la Munsa. Allà els li van dir, mira, nosaltres no sabem si es conserva ADN o no, però nosaltres vam demanar que es guardés en un pot de formol un tros de la seva tràquea. Llavors la policia ha trobat aquest pot de formol, l'ha enviat a Madrid, han extret ADN, per tant tenim el perfil d'ADN de la Munsa, s'ha contrastat amb la barreja del jersei i no hi ha presència d'ADN de la Munsa, si realment el fragment de tràquea és d'ella, que hem de suposar que sí. I la novetat d'aquest últim informe és això, que de respecte al Santi ja no s'està parlant de probabilitat estadística, sinó que s'està parlant directament de coincidència.
Sí.
Aquí es fan dos tipus de proves. Una és el cromosoma Y, i aquí és on la policia científica de Madrid afirma que hi ha coincidència, per tant, no? Maig 100%,
sí.
I fent l'altra prova, que és la de valor estadístic,
sí.
Aquest cop diu que en la barreja hi han contribuït quatre persones, és aproximadament 26 bilions amb B de vegades.
Sí, ho he hagut de llegir dues vegades, o de 26 bilions de vegades, més probable que de qualsevol altra.
Que en aquesta
altra,
barreja
no?
Hi hagi contribuït aquesta dona desconeguda, de la qual s'ha obtingut ara el perfil d'ADN,
sí?
I el Santi.
I
dos individus més. 26 bilions de vegades més probable que siguin aquestes dues persones i dos individus més que quatre individus.
T'imagino la cara quan rebeu aquest informe dilluns. Jo volia saber, Joan, tu sempre has dit que voler saber no equival a revenja. Això sempre ho he explicat, hi ha molta gent que... perquè tots n'hem parlat d'aquest cas, no?
Sí.
I ho has deixat molt clar i a molts els hi podria sorprendre, no? Perquè són 24 anys en el que has estat profundament lluitador i enfadat, a vegades, amb la justícia, amb errades policials, amb els arxivaments, amb aquella por a la prescripció sempre.
Sí, molts moments d'impotència hi han hagut durant aquests anys, evidentment. Sí.
Però revenja no.
Sí, però impotència sí, però ràbia o ganes de revenja o odi, no. O sigui, i això, tota la família som un bloc en aquest sentit, eh? O sigui, nosaltres el que volem és saber la veritat, saber què va passar amb l'Helena, qui i per què la va matar, per poder tancar el dol i quedar-nos en pau. I vull dir, no tenim cap mania a ningú. Sí que, evidentment, lamentem doncs, això, per exemple, que la Montse se suïcidés a la presó sense explicar tot el que sabia i que... doncs diverses persones, concretament entre elles els tres investigats que queden, doncs durant tot aquest temps hagin estat mentint i ocultant tot allò que saben. Vull dir, el que volem és que d'una vegada expliquin tot el que saben, sigui quina sigui la implicació de cadascú d'ells en l'assassinat de l'Helena, però això, si us plau, que ho expliquin ja, que sapiguem la veritat, que puguem tancar el dol i que s'acabi. De
I,
fet,
i així, el, així ho esperem, a veure què passa el 26 de setembre.
Sí, el 26 serà un passet previ.
Exacte, sí. Que encara queda, sí.
L'objectiu ara mateix és arribar a judici, una cosa que fins ara veiem molt difícil, perquè amb el conjunt de proves circumstancials que hi havia fins ara, no? O sigui, no? Tenim molts indicis i moltes proves, però cap és allò categòrica.
Sí.
La família el que volíem era anar a judici, senzillament per tancar ja el tema, perquè... I Fiscalia, clar, la Fiscalia vol anar a guanyar el judici i ens deia que amb les proves que hi havia fins ara... ella no proposaria anar a judici.
Clar.
Si nosaltres ho proposàvem, no s'hi oposaria i estaria molt a l'aguait i si sortia alguna cosa rellevant, doncs doncs s'hi apuntaria. I la sorpresa ha sigut aquest dilluns que ha arribat aquest informe tan contundent i rigorós de la científica de Madrid que ha fet que la Fiscalia ja automàticament...
Exacte. Avui l'agilitat de la jutgessa d'instrucció.
Hagi demanat la declaració del Santi, la jutgessa també... molt bé, no? Amb la superceleritat de trobar forat al calendari i convocar-lo
tan
ja.
Ràpidament, clar.
I això, doncs... i ara quedem pendents del tema aquest de l'ADN de l'Anna, que...
Que sí, que n'estarem pendents, t'ho asseguro. Joan Jubany, una abraçada molt gran i energia per aquests dies que venen, que tot i ser esperançadors, ha quedat claríssim, també seran complicats, segur, per la família.
Segurament. En tot cas, moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies a tothom, mai que em cansaré d'insistir-ho, a tothom que ens fa costat, que sabem que és moltíssima gent i que encara que no ens coneguem, ens arriba aquest suport.
Gràcies, Joan. Abraçades.
Salut.